Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat porta 100 mesos sense oficina de gestió de DNI i passaport, un fet que obliga el veïnat de la ciutat a buscar altres comissaries de la Policia Nacional per poder renovar aquests documents o bé fer-los de nou. Cerdanyola del Vallès, Rubí i Ripollet són les que estan més properes al municipi, però també poden ser una alternativa a Montcada i Reixac, Terrassa, Sabadell i el carrer de Balmes de Barcelona. La via de la negociació entre Junts per Valldoreix i el govern de l'MD per aprovar el pressupost sembla estar a punt d'esgotar-se. Els juntaires han llançat un ultimàtum al govern valldoreixenc i mantenen que no donaran suport al pressupost si no inclouen les seves propostes sobre l'escola de música i l'avinguda de Baixador. Després de 7 reunions amb el govern de la vila des de finals d'octubre, la formació assegura que ja ha esgotat tots els esforços i recursos per avançar cap a un desenllaç de les negociacions. En aquest sentit, Junts i el govern de l'MD sí que han trobat més entesa en el projecte de l'aparcament de Can Cadena i a l'entorn de l'estació i en la proposta d'arranjament del camp de futbol. La festa de Carnaval arriba a Sant Cugat amb més d'una vintena d'activitats entre el 27 de febrer i el 5 de març. El Ball dels Estirats i la Presa de Poder donaran el tret de sortida a la festivitat en la qual el gall n'és el rei. El plat fort, però, no arribarà fins al dissabte amb el multitudinari Ball de Gitanes, pel qual, enguany, s'ha hagut de limitar les places a la capacitat de la plaça d'Octavià. Així, en total hi participaran 768 persones dividides en dos torns. Es tracta d'una tradició que Sant Cugat va recuperar el 1976 i que cada any té més popularitat. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat preguntes respecte a l'ecodistricte als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan que el govern de Sant Cugat va presentar el dimarts passat. El partit a instàncies del grup municipal d'En Comú Podem ha plantejat diverses qüestions al govern de la Generalitat per tal de posar llum a les moltes ombres del projecte. La formació assegura que es compromet a fer seguiment del projecte per garantir un model urbà que respongui a l'emergència de l'habitatge, però que sigui compatible amb una mirada de futur sostenible i comunitària. Així, els comuns han preguntat al govern si s'ha reunit amb l'Ajuntament de Sant Cugat per parlar d'aquest desenvolupament urbanístic i si és cert que Incasòl té terrenys en la ubicació.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverti, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres 26 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem dedicant els primers minuts al benestar emocional per preguntar-nos com sabem si hem encertat amb el psicòleg o la psicòloga, amb la Lara Weinberg. I afegirem una dosi d'actualitat política amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple. Serà sota la batuta de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Coneixerem la SACOT, una associació de voluntaris sènior que ofereix assessorament i formació empresarial gratuïta a emprenedors, petites i mitjanes empreses, autònoms i empreses emergents. I afegirem una mica de patrimoni per parlar de l'arxiu municipal i els fons privats i per acabar, parlarem de cuina i nutrició. Ho farem amb el director executiu de The Play Cook, el Gerard Pinto. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades. Música.
faves comptades.
Ja tornem a ser a la secció de benestar emocional i amb nosaltres tenim la psicòloga Lara Weinberg. Com sabeu, la podeu trobar al grup Sant Cugat, que és un centre que hi ha a la plaça de Doctor Galtés. Lara, avui m'agradaria fer-te una pregunta molt concreta. Si algú ja porta un temps anant a teràpia, posem un mes, dos mesos, i no ha notat encara gaires canvis o cap canvi, potser, com podem saber si és el terapeuta adequat per nosaltres o no ho és?
Bon dia, Sara. Val. A veure, si hem encertat, si no hem encertat, és difícil.
Quin marge li hem de donar?
És difícil. Jo crec que per l'encert has de sentir, i hi ha molt més, probablement sí, una sensació de connexió i de confiança que probablement ja pots sentir a la trucada primera o a la primera visita, no? O es va construint en uns dies, però penso que és important sentir-se comprès, no? I notar aquesta connexió en algun punt, d'alguna manera. I a la llarga, també, a la llarga, el que passa és que potser en un mes encara no sentir, tenir la sensació d'anar avançant en els objectius establerts de treball, no? O en el motiu de consulta o el motiu de consulta que ha anat apareixent de fons.
Jo crec que els objectius són alguna cosa compartida o els tens tu al cap?
Com jo treballo, vam parlar que hi ha moltes maneres de treballar, per això em posa una mica la meva manera de treballar. Sí, hi ha un motiu de consulta molt clar a vegades del pacient, és així, apareix en la primera trucada, la primera visita ràpidament. També deixo un marge d'uns dies per fer una valoració, no? I sempre ho dic així, deixem-nos dues, tres sessions, si cal són més, però en principi amb això hi ha temps per veure una mica què està passant. A vegades hi ha una demanda molt concreta, però en tres sessions vas redefinint-la una mica amb el pacient. Jo sóc molt transparent quan treballo i ho explico. Mira, he vist això, treballarem per aquí, intentarem això, no? Si el pacient està d'acord. Són tres visites que, a més, ens poden servir per conèixer-nos, perquè jo faci aquesta valoració, però perquè la persona em conegui a mi i vegi si està còmode. Sí. I dono l'opció en aquestes visites de dir, mira, jo al final d'aquestes visites farem una mena de pausa i decidirem. Jo et plantejo quin tipus de tractament fem i per on anem, i tu reconeix si estàs còmode, si ho veus clar, i si no, pensem en una altra persona o aturem o veiem què passa, no?
I són capaços de dir-t'ho amb honestedat o desapareixen una mica en plan ghosting?
Jo crec que quan dones l'opció, la gent s'anima a fer-ho.
Sí.
I que quan no la dones és quan la gent pot desaparèixer. Així que aquí també hi ha una qüestió de tècnica del terapeuta, fins i tot de moments concrets on hi ha algun... Sents que hi ha algun conflicte en la relació, poder dir, mira, què passa, sí, no? I que li dones aquest espai al pacient sempre per poder dir, hi ha alguna cosa que m'incomoda, no ho veig clar, estic angoixat perquè sento que no avanço, i aleshores tens una sessió per treballar-ho i, si cal, per acomiadar-te, perquè no atrapem a la gent, no és l'objectiu, no? I jo crec que això està bé per animar-se a començar una teràpia, ningú et tindrà ja... obligat.
Sí. No? I al revés, a tu t'ha pogut passar de dir, ostres, és que no tinc feeling amb aquesta persona, no hi ha connexió, li he de dir perquè no podem seguir, i que la persona no se n'hagués adonat?
Passa una cosa, és poc conegut, penso, però els terapeutes tenim espais de supervisió, si calen. Mm-hmm. D'acord? Hi ha vegades que no és tan fàcil, hi ha fenòmens de transferència entre persones, els terapeutes tenim una neutralitat davant del pacient, però són persones, ens passen coses, no? A vegades hi ha un pacient que toca un tema personal molt complicat, a vegades hi ha una relació, però alguna cosa, no? Et genera alguna tensió. Nosaltres tenim espais on podem pensar què ens està passant. Això és del pacient o això és meu?
Ostres.
I això és important, no?
Això és del fenomen de transferència?
És impossible resumir el fenomen de transferència.
No,
és un concepte
mai
de transferència, de contratransferència, complicadíssim a nivell teòric, que estudiem molt,
d'acord,
sobretot els de la línia així més psicoanalítica, més psicodinàmica. Però, en tot cas, hi ha coses que passen. El terapeuta ens ubiquem en una postura així de molta neutralitat, no? Doncs intentem deixar fora les nostres qüestions, però, bueno, per dins ens passen moltes coses, no?
Clar.
Aleshores, tenim espais per pensar-ho, de la teràpia pròpia o de la supervisió. Acostuma a ser un terapeuta amb molta experiència que et pot ajudar, no?, a orientar-te en aquests sentits. Aleshores, primer fas aquest filtratge. Després, Si tens així un pacient, has de veure què hi ha del pacient allà i si és una cosa que pots treballar amb ell, també. Si és una cosa molt teva, ostres, mira, estic passant per un dol molt complicat, aquesta persona ve amb això, ja veurem com ho gestionem, no? Potser és que m'he equivocat agafant aquest cas o han passat coses. Mm. No hem d'agafar tots els casos. A vegades podem dir, mira, no puc treballar això, et recomano un altre professional de primeres, no? El que passa és que, bueno, moltes vegades són coses dels pacients i dius, és que aquesta persona, què em passa? A vegades la clínica... jo, per exemple, quan hi ha algú molt obsessiu, a vegades molt depressiu, m'avorreixo, no? I dic, ui, espera, és meu que tinc molta son perquè no he dormit, no? Que m'agafa son i estic aquí com desconnectada, o passa alguna cosa. A vegades ens dona fins i tot pistes a nivell diagnòstic, sí. No? Els terapeutes ens passen coses al cap, ens arriben coses i hi ha aquest primer filtre de veure que és teu i que és meu, no? Si en algun cas, per algun motiu, penso que hi ha alguna desconnexió sobre la persona, ostres, si ja has fet un procés de vinculació i has vist que pots passar aquell cas, és molt estrany que passi. A mi no m'ha passat mai en 11 anys de consulta privada de dir no vull portar aquesta persona per algun motiu. No? Mm-hmm. Hi ha un compromís. Bueno, si
no pot ser que et caigui malament la persona.
Pot ser que et caigui malament algú, sí, ho veus molt clar de primeres. Tampoc... A mi no m'ha passat mai així de dir em cau molt malament, no puc.
No el puc sentir.
Som uns apassionats del coneixement de les persones, no? Jo crec que hi ha una cosa
vull
així
entendre per què és així,
ostres,
fins i tot.
I no hi ha aquest judici a teràpia. Hi ha gent, ha vingut gent a consultar amb ideologies polítiques molt diferents, clar. Fins i tot, no? Jo crec que som uns amants de l'observació de persones i de conèixer vides, no? Aleshores, és igual si et cau bé, si et cau malament, si penses que això ho ha fet millor pitjor, perquè en el rol no estàs pensant això.
Pot ser més fascinant, inclús, si no et cau bé o si és molt diferent.
Jo crec que és més difícil trobar-te algú molt semblant. Allà és on hi ha més confusió, probablement.
De fet, t'anava a preguntar respecte a això del fenomen de transferència, per evitar-ho, potser, perquè, clar, jo pensaria, si ara, a dia d'avui, volgués fer una teràpia, potser buscaria algú, doncs, com jo, que hagi sigut mare fa poc, que sigui una dona, que sigui més o menys jove, m'entendrà més, pensaria. És adequat o potser m'aniria millor algú totalment diferent a mi que em veiés com amb més neutralitat o amb més objectivitat?
Depèn de la persona. Hi ha gent que t'ho pregunta. Ets mare, no ets mare? Jo, per exemple, ho dic. Sí, tampoc dono detalls, però ho dic. És més, ho he posat aquí com a presentació perquè és una experiència superformativa, però en tot cas... Hi ha gent que busca que no sigui mare, jo crec que té alguna cosa que té a veure també amb no sentir-se jutjat, no? I també es pot pensar per què vull un terapeuta que no hagi viscut això, i hi ha gent que busca algú que entengui algunes qüestions, i tot és vàlid, no? I tot és pensable. El que passa és que jo com a terapeuta, si estic en un postpart i no tinc ganes de parlar sobre coses, si em passa alguna cosa amb la maternitat, si no soc mare i és un tema que em remou, m'he d'haver treballat una mica i saber que és un gas que no puc agafar directament, no? Així que jo penso que tot pot funcionar. En tot cas, potser parlar del desencert també, no? Que, o un altre dia.
crec que ho haurem de deixar per un altre dia. Quan no hem encertat el terapeuta que tenim, oi?
Sí.
Doncs ho deixarem per la pròxima sessió, Lara. Moltíssimes gràcies. És que passa volant el temps, realment. Fins aviat.
Adéu.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Avui volem posar el focus en les inversions que creieu que necessita Sant Cugat, sigui en l'àmbit que sigui. Tot i que encara no sabem si Sant Cugat ha sortit del dèficit, sembla que ho sabrem aquest divendres, quines són les necessitats del municipi que creieu que cal posar-hi fil a l'agulla? Abans de començar, saludem els representants polítics de la ciutat que avui formaran part d'aquesta tertúlia. Per la part de Junts, Carles Brugaroles, tinent d'Alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització. Bon dia.
Bon dia.
La regidora d'Esquerra Republicana, Esther Madrona, bon dia.
Bon dia.
Per el PSC, el José María Gallardo, el regidor, bon dia.
Bon dia.
El regidor del PP, Alfredo Bergua, bon dia.
Hola, bon dia.
El portaveu de la CUP, Marcos Simarro, bon dia.
Oh, bon dia.
El portaveu de Vox, Marcos Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia.
I el portaveu d'en Comú Podem, Ramon Gutiérrez, bon dia.
Bon dia a tothom.
Doncs, si us sembla, comencem parlant, aportant les vostres idees en format de representació al ple. Comença en Carles.
Què tal, bon dia?
Bon dia.
Què haig de posar? Inversions necessàries sobre la taula.
Sabem que divendres ens presentareu a...
Divendres farem la roda de premsa i presentarem la liquidació del 24, que és molt i molt important, perquè és el que determinarà si l'Ajuntament surt de la situació de tutela financera, superem el pla de sanejament i podem recuperar l'activitat inversora amb normalitat. Cosa que ha estat molt afectada als darrers exercicis i jo crec que és clarament perceptible una mica per tothom i per la ciutadania, no? I per tant s'ha generat un setup amb un desenvolupament que ja venia sent afectat amb moltes qüestions i que en fi, doncs que estem tothom expectants, però jo ja tinc les dades.
No ens pots avançar res?
La cosa, bueno, anirà en la bona direcció, amb cautela, i que per tant sembla que sí que podrem començar a fer coses, no? I les coses què? Doncs l'Ajuntament sempre té un apartat molt gros. Jo estic com el Ramon, també.
Salut, Ramon. Sembla
la veu,
Estem tots igual.
Sí. Un capítol molt gros que ens afecta sempre, que és el de les expropiacions de les zones verdes, que segur que no és el que tothom tenim en l'imaginari, però que quan tanquem d'una vegada el conveni del transport metropolità, és un dels que tinc moltes ganes d'atacar-lo de la mà de tots els aquí presents, per veure si d'una vegada per totes aconseguim que alguna altra administració col·labori amb l'Ajuntament amb aquesta llosa que ens ha afectat tantíssim durant tants anys, no? És a dir, hi ha un gran apartat de qüestions que tenen a veure amb les instal·lacions del propi Ajuntament, perquè tenim la brigada en un lloc que no pot estar, tenim drets socials a la casa de Monaco que no hi caben i que la casa està en molt mal estat, tenim la policia on no hi pot estar, entre d'altres, no? I tenim equipaments municipals en estat d'abandó i que no poden estar com estan, no? Començant per la plaça Barcelona, l'antic ajuntament, Can Canyameres, Can Revella... Bueno, Can Canyameres és on estic, clar. No, però Can Revella, Torre Negra, Can Montmany, la Vila Montserrat, entre d'altres, no. I això s'ha de posar en un pla, que és el que hem vingut parlant. Crec que van ser els comuns que van presentar fa cosa d'un any una moció al ple que li vam donar suport, jo diria que...
Una cosa de dos, ja, quasi.
Que totes i tots. No, perquè va ser en aquest mandat.
Sí, un any i mig.
Un any i pico, eh? I que vam dir que farien tots junts un pla d'equipaments, que evidentment havien de saber on érem econòmicament, perquè si no pots fer els plans que vulguis, que si no hi ha múscul econòmic per poder-ho tirar endavant, no hi ha res a fer. I a partir d'aquí plantejar el que realment li interessa a la gent, no? Que són els equipaments culturals, els equipaments esportius, els equipaments sanitaris, els educatius, etcètera, etcètera, no? De tot això tenim una amplíssima llista, que és el que dins del marc econòmic que ja anem tancant, entre totes i tots, el govern ha de fer una proposta i que l'haurem de parlar amb la resta de grups municipals per intentar consensuar al màxim. Per què? Perquè això és un pla, evidentment, no només plurianual, és que és plurimandat, no? Llavors seria molt bo que tinguéssim, quan més consens, millor, amb la priorització dels equipaments necessaris, però això sí, sempre dintre d'un marc, d'un context econòmic, que tot plegat ho faci viable, perquè si no, tot és paper mullat, no? I amb això és amb el que estem treballant, i cada vegada ja, diguem-ne, veient les coses més clares per poder parlar-ho primer dins del govern, que no ho hem fet encara amb el detall que cal, i un cop el govern ho tinguem clar, aleshores per parlar-ho amb la resta dels grups del consistori.
Esther.
Sí, gràcies, molt bon dia a tothom. Jo potser hi ha algunes coses que em repetiré amb el Carles, però sí que és cert que ahir, preparant-me una mica la tertúlia, vaig com detectar 4 o 5 coses o 4 o 5 canvis que jo crec que són essencials a tenir en compte en aquest concepte, no?, de quines són les inversions que considerem necessàries a la ciutat. I començo, evidentment, per la primera i la poso la primera expressament perquè crec que és la que considero més important, que és el concepte de l'habitatge, no? O sigui, en el moment en què puguem disposar d'aquesta disponibilitat econòmica, crec que la construcció d'aquest habitatge públic a la nostra ciutat doncs hauria de ser la primera de les inversions a tenir en compte, no? Tenim aquesta projecció en un pacte de govern que és públic i conegut, d'aquesta construcció de la vora d'aquests 300 pisos a la ciutat, per tant, al moment en què es pugui començar a caminar cap a la construcció d'aquests habitatges, doncs crec que hi hauria de ser, espero, somio i desitjo una reivindicació compartida en aquesta taula, doncs activar aquest concepte. Després, una altra, o la segona àrea, el segon àmbit que crec que necessita d'aquestes inversions és justament l'àmbit esportiu, no només parlo en termes de manteniment dels equipaments actuals, sinó que parlo també en termes de construcció de nous equipaments, perquè crec que va ser, no?, just la setmana passada o fa 15 dies que fins i tot no va haver-hi una tertúlia a l'entorn de l'àmbit esportiu, per tant crec també de rebut recollir totes les peticions i reflexions que van sorgint en aquest sector i, per tant, doncs, intentar donar el màxim de resposta possible. I per concretar una mica, no?, per posar una mica de nom i cognom algunes d'aquestes propostes, nosaltres, Esquerra Republicana, o jo en concret també, pensem en el pavelló de la Rítmica, aquest que està projectat a la Guinardera, en col·laboració també amb l'AMB, i aquest pavelló també a la Guinardera, no?, com just davant del pavelló que tenim avui en dia, que hauria de donar resposta a una amplitud de demandes existents. Tanco carpeta d'esports, obro carpeta de cultura, crec que hem de parlar de la Unió, no?, com aquesta inversió que no s'ha de fer del tot, perquè certament no està pràcticament acabada, però estic del tot convençuda que molt segurament que hi ha algunes cosetes per polir. Jo crec que hi ha un altre equipament que és important que en parlem o que la ciutat comenci a projectar, que és aquesta futura biblioteca central. Per nosaltres, una futura biblioteca central que va estretament lligada i vinculada al manteniment i millora de les biblioteques de barri ja existents. No podem pensar en el futur, no?, sense tampoc actuar en el present. Obro una carpeta petiteta, però no per petiteta menys important, en el meu entendre, ja veureu com acabo aquesta frase, que és una obra del voltant d'un milió d'euros que s'hauria de fer a la taula del mercat de Torreblanca. Hi ha una sèrie de goteres, no?, que fan que la gestió del mercat doncs sigui complicada quan plou, i per tant crec que és una d'aquestes inversions petites econòmicament parlant, però grans a nivell de resultat i d'implicació a la ciutadania. Acabo amb un parell de reflexions. La primera és que, molt segurament lligat també, no?, amb aquest concepte de pla d'equipaments que esmentava el Carles, hem de contemplar aquestes inversions a tota la ciutat sense oblidar-nos de cap barri. S'ha parlat, no?, de la Masia Can Canyameres, per exemple, de la Villa Montserrat, però també inversions a la Floresta, com per exemple la remodelació de tot l'entorn de Can Llobet. I acabo ara sí amb una reflexió final, que jo crec que molt segurament la inversió que per mi és un repte més gran en aquesta ciutat a data d'avui és la inversió en Torrenegre, un equipament, no?, un espai, un referent fins i tot, no?, que vam adquirir com a ciutat el mandat passat i que és del tot necessari, imprescindible, fer algunes petites actuacions, encara que sigui només de millora i conservació, per evitar, no?, que la masia com a tal doncs acabi caient a terra. I m'he guardat algunes coses per després.
Molt bé. José María.
Molt bé, començarem pel tema de dèficit molt ràpid. Crec que la senyora Brugarola us ho acaba de dir. No, la resta d'aquí presents no juguem amb avantatge en aquest cas, i juguen amb avantatge. Sap les dades, nosaltres ara mateix no, fins que no les proporcionem no podem, evidentment, debatre sobre aquest tema. Per tant, quan ho sapiguem, doncs direm la nostra. En relació a les inversions, creiem que és important tant la quantitat com en què es gasta, i això també és important de dir-ho, no? Creiem que les inversions s'han de dedicar a millorar el benestar, per tant, en temes que tenen relació amb el manteniment de la ciutat, amb la mobilitat i el transport. El tema de transport públic em sembla molt, molt important, i, bueno, i el que ha dit el senyor Brugaroles, bueno, crec que té raó, el tema del transport públic s'ha d'entomar en aquest cas, però també tot el que té a veure amb el tema de, per exemple, les condicions climàtiques de les escoles, no? Per tant, inversions que realment millorin el benestar dels ciutadans i ciutadanes. ciutadanes, no? Inversions que estalvien despeses corrents en, com a energies renovables, no? Inversió en plaques fotovoltaiques, en llum LEDs, és a dir, que realment es faci també un estalvi en el seu consum. Inversions que generin també despeses corrents i que depenen no només de Sant Cugat, sinó d'altres administracions, per tant, treballar conjuntament i coordinadament amb l'àrea metropolitana, la Diputació, la Generalitat, en temes com l'habitatge, com ha dit la senyora Madrona, creiem que és vital i important en aquest cas, però no només amb el tema de l'habitatge, ho hem vist també amb el tema dels jutjats, o també amb el tema d'escoles, no? Com el tema de la mirada. Per tot això, evidentment, necessitem tenir una visió de ciutat, una visió de conjunt de ciutat. I a dia d'avui no tenim el PAM. Suposo que en breu ens ho explicaran, el tema del Pla d'Acció Municipal, per veure cap a on volem anar i no anar a salto de mata, no? De veure què anem fent en cada cas. I, per tant, agraeixo si ens comenten les inversions que faran i podem arribar a consensos. És important parar de les inversions en equipaments i tant culturals com esportius. Sabem que hi ha una mancança des de fa molts anys i creiem que aquí, en aquest punt també s'hauria de fer. I no només anar a remolc dels diners que ens dona la Diputació o l'àrea metropolitana per fer aquestes inversions. Les hem d'aprofitar, però l'Ajuntament també ha de dotar d'inversions o de pressupost per poder fer aquestes accions. I, per tant, evidentment, diem no vendre fum, en aquest cas, i, per tant, no posar només un cartellet de què farem, sinó fer-ho realment.
Alfredo?
Bon dia. No? Abans una petita prèvia, i que és veritat que els companys d'En Comú Podem doncs, parlen contínuament del pla d'equipaments, però la primera moció que es va aprovar en aquest mandat va ser la del Partit Popular, que no sé, va ser el mes de juliol, va ser el primer ple ordinari, i va sortir pràcticament per unanimitat, crec que la CUP es va abstenir, però crec que va ser aquest. Aquesta va ser la primera, i des d'aleshores ho hem vingut reivindicant tot, no? Vull dir, no és una qüestió que quedés allà en un oblit, tant Comuns com nosaltres ho hem vingut dient des d'aquell moment, i bueno, doncs farà pràcticament ja aviat 2 anys d'aquest mandat, i el pla d'equipaments continua sense existir. O sigui, perquè ni s'ha convocat cap tipus de comissió per parlar-ne, res de res, més enllà de que nosaltres protestem de tant en tant en els plenaris. Dit això, és una bona notícia, tot i que, bueno, dic que la cosa, prudència, però sembla ser que aviat sortirem de la situació que estàvem, i això ja sé que a l'Estrena li farà gràcia i al José María tampoc, però veníem d'on veníem i hi havia uns partits que eren responsables d'aquesta situació i això s'ha de recordar. Dit això, les grans partides, les grans inversions ja s'han dit que ara mateix, no? Perquè tots estarem d'acord doncs, que hi ha un dèficit importantíssim en equipament esportiu, que en aquesta ciutat és potser la gran reivindicació, perquè des de fa anys no hi ha un equipament esportiu nou. Jo demanaria, i això seria que, jo crec que amb el tema de l'esport aquí poca ideologia hi ha, vull dir, és una qüestió que va més enllà i que aquí es podria arribar a un acord de ciutat, vull dir, això és una cosa que la vam reivindicant des del principi, però no només entre partits polítics sinó també amb les entitats esportives que tinguin un paper important en aquesta qüestió. Dit això, evidentment, equipaments culturals, parlaves de la Biblioteca Central, jo crec que primer s'ha d'arreglar a veure com està tot el tema de les biblioteques de barri, prioritari. El tema dels equipaments educatius, hem de veure què passa amb la mirada, qui finalment la paga, o sigui, què passa amb el conveni, si l'Ajuntament al final acabarà posant els diners, els pagarà la Generalitat, tot això s'haurà de veure en un futur. Els equipaments en seguretat ciutadana, que també ho comentava, no només, no només traslladar la comissaria d'on està ara, sinó també recordar que hi ha la comissaria de Valldoreix, que és una promesa que està allà i que algun dia haurà d'executar-se. Sense oblidar coses que no són tant com inversions d'equipaments, però sí inversions de ciutat. Podríem parlar aquí d'una cosa prioritària, que diuen que han destinat uns diners, i ja ho veurem, per mi insuficients, que és el tema de la neteja i els manteniments dels carrers, vull dir, i les voreres, vull dir que estan com estan, no només al centre, sobretot als districtes, que són on pitjor estan. Mira, camines per on vulguis, a Floresta, a les Planes, ja no dic Mirasol, i està la cosa que si hi ha d'invertir fort. Bueno, jo crec que aquí ens hem de sentar tots, hem de fer prioritzar, i nosaltres, òbviament, estarem al costat del que s'imposi les coses amb racionalis, des de la raó, i ens tindran per posar el nostre petit gra de sorra.
Marco.
Bon dia. Bé, jo per intentar no fer tampoc la llista de la compra, perquè, clar, o sigui, tractar de fer un exercici de priorització o de veure on cadascú posaria l'accent, o per comentar alguns temes diferents, no? Jo crec que el superar el dèficit també ens hauria de permetre respondre a les necessitats dels àmbits, dels àmbits de l'Ajuntament, en termes organitzatius, també. Haver passat per una situació d'estrès en aquest sentit econòmic, d'aprimar la pròpia estructura en termes de serveis, també ha sigut una decisió pròpia d'aquest govern en aquest mandat. Ha sigut voluntat d'aquest govern mateix, no? Recaptar menys, fer més ajustament o més retallades, sense tenir en compte una cosa que nosaltres hem dit sempre, vull dir, som la ciutat, segona ciutat catalana més desigual, però també la ciutat catalana amb una renda mitjana més elevada. Per tant, el que estem constatant és que hi ha una desigual repartició de les rendes i els recursos comuns, que a nivell públic no es poden repartir millor, i al final el govern amb aquesta gestió el que ha volgut fer és generar un impacte dur en les primeres anualitats per poder sortir més o menys ràpidament, però pel mig ens hem carregat moltes coses al nostre parell, a moltes àrees molt, 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 molt estressades a nivell de recursos humans i orgànics, i això és, a nosaltres ens preocupa. Sé que no és parlar d'inversions estrictament, però d'alguna manera si estem parlant de que per poder fer inversions hem de sortir de la situació de dèficit, això també ho haurem d'abordar, no? I si parléssim d'inversions, nosaltres al final el que diríem així res i curt és de fugir d'anuncis més escenogràfics, no? D'això de poso cartells a tot arreu. Se'ns havia criticat el mandat anterior, cada cartell que havíem posat, que van ser pocs, sobre projectes, planificacions que estaven previstes en una parcel·la, s'havien criticat moltíssim, amb anuncis del tot, vergonyants, caricatures ridícules que es feien sobre les nostres propostes de govern, i a dia d'avui tenim bastants cartells posats a on seran els jutjats, on serà la mirada, on serà, segurament me'n deixi algun, però diguem, són coses que són a la residència, són coses en tan mig llarg termini que també generen desafecció en la població, i aquí sí que demano una mica de seriositat en l'anunci que es fa de les inversions que aquest govern doncs vol tirar en marxa, legítimament, evidentment, eh? I jo sóc del parer, o nosaltres som del parer, que estaria bé o seria més prioritari posar a punt tots els equipaments públics que tenen goteres cada vegada que plou. La qüestió de barris s'ha mencionat molt. Jo en un espai de Consell de la Gent Gran, quan l'alcalde va explicar el pla de voreres d'arranjament i manteniment, ho vaig celebrar públicament, vull dir que també aprofito per dir-ho, però és veritat que és un pla que no contempla en profunditat la foresta i les planes, com també s'ha dit aquí, no? Que no pots arranjar ni mantenir res perquè el que has de fer és reurbanitzar, perquè la situació és realment dramàtica en molts llocs, no? Les biblioteques, ja ho hem dit moltes vegades al ple, per nosaltres no és prioritari fer una enorme centre biblioteca central cultural, diguem-ne, tot i que podria ser fantàstic com a equipament al vell mig de la ciutat, sinó que haurien de prioritzar altres tipus d'inversions, tot i tan necessitat amb una biblioteca central. I en la qüestió de la mirada ja s'ha dit, però també és un tema resolt de prioritari. I per últim, no menys important, la qüestió de l'habitatge, i aquí, com hem dit altres vegades, tot el que s'està tirant endavant són projectes planificats al llarg del mandat anterior, i el que hem vist fins que ens expliquin lo dels 3.000 habitatges d'aquest nou barri que es planteja, s'han reduït les expectatives respecte a projectes anteriors. S'han reduït projectes com Carrer Andana, s'ha reduït Reu i Centre, que ara mateix no n'hem sentit més a parlar, i altres indrets, i per tant l'expectativa de tenir pisos públics en planificacions una mica més concretes que no anuncis com les 3.000 habitatges, doncs hem perdut pistonada en aquest sentit, no? Llavors, per nosaltres el debat està una mica en totes aquestes qüestions.
Marcos.
Bien, en nuestra opinión, el ayuntamiento pues debe invertir en todas aquellas responsabilidades que dependen de la corporación y que no se están haciendo de forma óptima, por lo que nosotros consideramos y por lo que nos vienen diciendo las familias y vamos comprobando, ¿no? Y me voy a repetir en algunos ámbitos que se ha dicho aquí por algún partido político: limpieza, recogida de residuos, conservación y mantenimiento de calles, aceras, mobiliario. En nuestro caso, dotaríamos una inversión muy importante en la área municipal para que se pudiera ocupar del mantenimiento y de conservación de aceras y de calles. La iluminación es deficitaria en San Juan del Vallés. Los parques y jardines necesitan inversión. Hace muchísimo tiempo que no tienen una inversión en este sentido. En Vox invertiríamos en seguridad para que San Juan sea una ciudad que sea un ejemplo en cuanto a seguridad. La subcomisaría Valdoreix, aquí se ha hablado de anuncios electorales con carteles. Bueno, pues aquí hubo Esquerra Republicana y el tripartito anterior que anunció con carteles electorales la subcomisaría Valdoreix, que todavía estamos esperando. Nosotros reforzaríamos el departamento que concede las licencias de obras para mejorar, evidentemente, este servicio al ciudadano. Vivienda pública sí, pero aplicando los criterios que exige Vox, que es con prioridad nacional y con arraigo y perspectiva familiar. Y evidentemente los mercados municipales creo que también necesitan inversión muy fuerte. Hay mercados que todavía no han acabado de arrancar, todos lo sabemos, pues necesitan una inversión. Se ha dicho por aquí, alguien se ha dirigido y yo quiero hacerme también eco de ello, la famosa masía de Cancañameras. Hombre, hace muchísimos años que es una reclamación continua en los consejos de barrio y no hay forma. Sin embargo, aquí se saca Torre Negra, que es un equipamiento absurdo que se sacó de la chistera Mireia Ingla. Bueno, y también pues incidir en lo que Vox dice, ¿no? desde el primer día, ¿no? Aplicar la motosierra en todas aquellas partidas y subvenciones ideológicas que no tienen ningún sentido ni repercuten directamente en beneficio de los vecinos y familias de Sant Cugat.
Ramon, acabem la primera ronda amb tu.
Vale, sí, bueno, jo, a veure, primer per començar sobre la qüestió del dèficit, comparteixo l'anàlisi que feia el Marco, crec que m'ha aplicat una teràpia de xoc, no? Per tal de poder aplicar una agenda concreta i que ara, pues, tindrem una... Segurament la situació ara, a partir d'aquest moment, o de l'anunci de divendres, pues, sigui millor, però, bueno, en tot cas, sí que estem començant a vendre el blat abans de tenir-lo lligat, no? I el Marc ho explicava amb tots els anuncis i ara m'hi referiré. Jo crec que des del principi de mandat, per via d'una moció del PP, després nosaltres hem presentat una concretament sobre els equipaments, diguéssim, que estan buits, no? I que fan falta rehabilitació. Crec que podríem haver començat a parlar ja del pla d'equipaments, encara que no tinguéssim clar quins diners tenim, perquè hi ha un element del pla d'equipaments que té a veure més amb els principis o els criteris, no? de com ha de ser la ciutat, sobre el qual tots els partits aquí tenim propostes, a part de la llista Carta als Reis que podem fer, no? En el nostre cas, per exemple, tenim clar que els principis han de ser que hi ha d'haver una priorització dels serveis públics, s'ha dit aquí, és a dir, educació, mercats, esport, habitatge. També hi ha un principi que per nosaltres és important, que és evitar els macroprojectes o aquells elements més faraònics que també ens poden portar sovint a aspectes més especulatius, i fomentar aquelles inversions que tenen més a veure amb la rehabilitació, amb el manteniment, amb aquelles coses petites que ara mateix estan pendents. I després un tercer principi que també s'ha comentat molt, molt puntualment, que és el tema de l'equilibri territorial, no? També tenint en compte els dèficits que ara mateix hi ha a la nostra ciutat, en uns barris o en uns altres. I això, també hi ha dos criteris que també cal tenir en compte, que és el de la participació ciutadana, no s'ha dit, però ara hem iniciat un capítol, no?, de pressupostos participatius, i això també afectarà en les inversions que fem i en quines fem, i hem de tenir en compte aquests criteris, no?, de dir quines inversions ja es proposa a l'Ajuntament a fer, no?, i per tant són estructurals o formen part del programa de govern o del pla municipal o com li vulguem dir, i quines per la via de la participació ciutadana entren en el circuit. Però després també un altre factor que també és per nosaltres important, que és la gestió i el manteniment d'aquestes inversions, no? I d'on prové el finançament, no? Perquè també hem vist alguns exemples de projectes que s'anuncien i de més, però que al final el que estem fent és una privatització, no? Encoberta, o estem buscant una inversió privada o una gestió privada d'aquests equipaments o d'aquests elements. I per posar exemples, perquè potser estic parlant massa en genèric, no? Tenim la residència de gent gran, que ja s'ha anunciat, s'ha posat un cartell i tal, i que serà una concessió privada. Can Canyameres, que s'ha anunciat també en el Consell de Volpelleres, que s'estava buscant maneres de col·laboració público-privada per tirar-la endavant, quan hi havia un procés participatiu que l'havia definit i de més. Sobre l'equilibri territorial, per exemple, la Biblioteca Central, que efectivament és prioritària, però que també hi ha un compromís per tirar endavant biblioteques com la de la Floresta, o la qüestió de les voreres, no, que anunciem, no, per la via del màrqueting i per l'anunci en els mitjans de comunicació, com totes les inversions que fins ara s'han anunciat, el canvi de les llambordes en el carrer Santa Maria, però en canvi projectes de reurbanització o de rehabilitació urbana, diguéssim, que fan falta en els barris de muntanya, doncs el més calent està a l'Aigüera, o els equipaments esportius, no? Anunciem que renovarem la pista del Jaume Tubau, que efectivament està molt bé i és una inversió necessària, però que és un equipament que fa servir un sol club, i en canvi, doncs, Dos, és veritat. I en canvi l'equipament de Can Llobet, que és un equipament de barri, no?, i que fa servir tota la ciutadania, doncs també el més calent està a l'Aigüera. Per tant, en aquest sentit, doncs, per mi els criteris, diguéssim, de pensar bé com hauria de ser aquest pla d'equipament i quines, o sigui, aquesta priorització dels equipaments i de les inversions, nosaltres no hi hem pogut participar, tenim uns criteris, suposo que l'Ajuntament o l'equip de govern en té uns altres, però que en aquest cas s'està demostrant que són contraris al que nosaltres proposem, no?, que és aquesta transparència, aquesta priorització dels serveis públics i aquest equilibri territorial.
Carles, per al·lusions, vols començar tu la segona ronda?
Home, jo començaria el tema aquest famós de les retallades, com si nosaltres fóssim responsables de... Doncs això, no?, de que l'Ajuntament hagi travessat aquesta situació durant aquests anys, no? O sigui, és una cosa al·lucinant, diguem-ne, que a sobre...
La vacació que s'ha donat sí que és responsable. Hi havia moltes maneres d'afrontar-ho, sí, i ho ha afrontat d'una concreta.
Podríem doblar l'IBI, ho podríem haver fet. Si aquesta és la proposta, i el que us demano és que sigueu honestos i ho digueu en concreció, no? Però no, nosaltres, d'IBI ara estem recaptant 45, doncs creiem que hauríem de recaptar-ne 60, per dir alguna cosa, no? No sé, digueu, expliqueu.
Nosaltres no vam proposar doblar-ho, però vam proposar modificacions a les ordenances fiscals que l'any passat.
Jo crec que la ciutat té moltes necessitats i que el que compta, la veritat, és que aquestes necessitats tirin endavant. No? I que quan, per exemple, una residència per la gent gran, la Generalitat diu el que diu, d'una manera sostinguda, governi qui governi, l'actitud responsable d'un govern és que quan tens una parcel·la destinada a aquest ús, facis allò que sigui necessari perquè almenys una proporció clarament majoritària del futur equipament jugarà exactament la mateixa funció que una residència pública. I això és el que s'ha fet. I, per tant, s'ha de mobilitzar la inversió, vingui d'on vingui, per proveir serveis d'ús col·lectiu o públics. Com ara, per exemple, la residència. Com ara, és evident, tothom ho sap, menys en aquesta taula alguns dels presents, que cal un canvi de paradigma en la provisió de l'habitatge protegit. Perquè fent promocions de 60 en 60, de 80 en 80 o tal, no arribem ni de lluny a la demanda, i que per tant hem de fer una gran provisió de sòl públic perquè vingui inversió privada i proveeixi habitatge de protecció oficial. I és el que aquest govern ha estat treballant des de les regidories d'habitatge i d'urbanisme, i s'ha fet una proposta sense abandonar les que hi havia i que es creuen necessàries i viables. Tot plegat inserit en un pla local d'habitatge, que és un dels tres que estem compromisos a fer, que és el pla local d'habitatge amb tots els seus objectius, per tant, planificant molt bé les projeccions demogràfiques, quin és el topall de sostre de la ciutat, etcètera, etcètera, el pla de mobilitat i el pla d'equipaments. I tot això requereix, diguem-ne, d'una feina prèvia que ja està avançada, però que continuarem avançant, no? Igual que s'han vingut, doncs, insistint i treballant en fer possibles inversions importants que han de fer altres administracions, com ara els jutjats o els intercanviadors ferroviaris, ara amb notícia d'ahir o abans d'ahir, no? Biblioteques, hi ha la previsió de fer la central urbana, però també la tercera a la Floresta de les Planes, i també el manteniment i la millora de les actuals. En cultura ja sabem que hi ha inversions molt importants, necessàries, molt endarrerides al centre cultural, als cines, etc., al monestir, hi ha tot el procés de la Unió, i entre d'altres. Amb esports sabem de la sala polivalent de la Guinardera, del complex aquàtic, del pavelló, que s'ha de posar en el calendari algun dia, el pavelló gran, la mirada, la residència, l'enllumana, l'energia, inversions de mobilitat, de viarantització, inversions de manteniment, de reposició i manteniment amb voreres i asfalts planificades de manera estructural, no uns mesos abans de les eleccions, sinó de manera estructural, que hi ha una inversió de reposició necessària que ha d'estar sempre dotada. I és aquest govern el que ho farà, no? L'actualització de barris, la reurbanització de barris que ja són antics, tot això forma part de les qüestions que tenim ara sobre la taula, que el govern, insisteixo, ha d'acabar de tancar desenvolupant la seva funció. No és una qüestió ni de transparència ni de no transparència, és que el govern ha de governar, el govern ha de formular el seu pla i després compartir-lo amb l'oposició, les coses per ordre, no? I això és el que ens estem compromisos a fer i és el que farem.
Esther. Mira, enllaço justament amb aquesta reflexió final que feia el Carles, que jo li faria, no?, l'ampliaria una miqueta més, i em sembla que ho deies tu, José, abans en la teva primera intervenció, no?, que és aquest concepte del consens, no?, al final
crec que tots els que estem en aquesta taula, no, sabem que un govern acaba governant i prenent decisions, però també és cert que crec que tots i totes som conscients que hi ha una sèrie de decisions que prenen els governs que sí que han de tendir, no, a buscar aquest consens. I jo crec que sobretot quan parlem d'aquests consensos ens fem, o hauríem de fer referència a aquelles coses que toquen més el totxo, no, perquè al final són, doncs, els equipaments o els espais que la ciutat acaba oferint a tots els veïns i veïnes, no? Per tant, aquest concepte que jo crec que va planejant sobre aquesta taula, no? Aquest concepte del pla d'equipaments, de treballar d'una manera conjunta i tot plegat, crec que per mi, no, és una mica el pal de pallir de tot plegat. Ho comentaves tu, Ramon, també, jo m'ho havia guardat una mica per la segona ronda expressament, però que és aquest concepte dels pressupostos participatius, no? Que jo crec que això també ens brinda l'oportunitat justament d'enfortir encara més aquest consens, que no només sigui un consens polític, sinó que també sigui un consens veïnal a través de tots aquests mecanismes de participació. Per tant, aquí estem, no? Per això, entre d'altres, aquesta vegada no només llancem aquesta edició dels pressupostos participatius de barri, sinó que també fem aquestes dues edicions extres, com si diguéssim, no? Una orientada a infants i joves, que ja s'havia fet, per tant, no? Agafem la bona experiència del mandat passat en aquest sentit i la repliquem, i també la repliquem i copiem amb la gent gran. I aquí ho enllaço també amb una altra de les coses que volia explicar i com a mínim comentar o reflexionar de manera conjunta, que és també tota una sèrie d'inversions que s'han de fer en aquesta ciutat en clau de gent gran. I ho dic amb tota la intenció del món, i no només penso en els equipaments que fan servir tots els casals de gent gran que tenim a la ciutat, que n'hi ha molts que tenen unes grans mancances, sinó també en la vida de la gent gran a l'espai públic, no? Suposo que tots en som també, no?, coneixedors d'aquesta acció que vam fer encerclant amb un spray de color vermell alguns racons de la ciutat que calia millorar. Per tant, jo crec que, no?, obrir també una via de treball i col·laboració amb la gent gran, també tot relacionat amb el pla de voreres. Una altra cosa que també s'ha dit, però que m'agradaria insistir-hi, és aquest concepte de no anem a fer només equipaments o nous o manteniment dels equipaments ja existents al centre, sinó també, no, ataquem, en el bon sentit de la paraula, a tota la ciutat, no? Hem parlat de la Floresta, jo mateixa he mencionat, no, Can Llobet en la primera intervenció, Can Canyameres, per tant, Vullpelleres, Villa Montserrat, darrere el barri del Monestir Sant Francesc, però també, evidentment, a les Planes, jo crec que tenim un d'aquells grans reptes. I acabo amb una cosa que molt segurament no és més un desig o fins i tot una carta als Reis, encara que estiguem una mica fora de calendari, que és tornar-nos a replantejar què és el que l'Ajuntament pot acabar fent amb l'espai del CPA, Centre Popular Andaluz, que està, no, ben bé al centre de la ciutat. Crec que donaria una gran resposta a moltes de les demandes existents. És un espai que, per sort, no, ja està construït. Per tant, el que hauríem de fer és adaptar-lo a les noves demandes.
Marc, us demano brevetat perquè sou uns quants que heu demanat, sí, torn. Perdó. Em sap greu perquè sempre a aquesta hora us toca, sí, que demaneu per allà després.
No passa res,
que pugueu parlar tots.
Dos cosetes, perquè com són tantes, vull dir, jo parlaré sobre el tema de la residència i l'habitatge, no? Si jo sobre la qüestió de la residència, mira, tot i que pogués arribar a entendre, no, la qüestió del bloqueig de la política sobre gent gran, l'atenció a la dependència mitjançant residències de la Generalitat, que és un desastre, i ho ha sigut des de fa anys, crec que opcions com la que proposa el govern ens despatrimonialitzen en tant en quant que estem fent una concessió d'un terreny públic a 75 anys. No sabem què estarà passant a 75 anys a Sant Cugat, i és més...
Hi ha un edifici que ara no hi és.
Sí, hi haurà un edifici que ara no hi és i no sabrem què ha passat. De moment començarà a ser una residència privada fins que la concertació de places d'alguna manera, doncs, ens en puguem beneficiar. Jo crec que això és bastant problemàtic. No, la Generalitat establirà els seus concursos. Quan consideri...
I l'ús de l'espai està regulat en el concurs.
Carles,
perfectament.
Sí, Carles, però aniràs omplint de places concertades a mesura que la Generalitat faci concursos de places a concertar, i no les farà totes de cop a Sant Cugat, que això és una obvietat. En tot cas, això, una cosa. I el tema de l'habitatge, a mi m'alegra veure que ara, per part de qui era potser més contrari a construir massivament, d'alguna manera, habitatge públic, doncs ara vegi que és una necessitat. El que està clar és que és un problema social total al conjunt del país, però el que veiem a nivell de govern local és que pla d'habitatge encara no n'hi ha, s'està tirant de l'anterior.
els 3.000 habitatges aquests, jo l'altre dia pensava, sembla que hagi de ser el gest polític que necessita aquest govern per distanciar-se del gest polític de Can Ametller, no? Una mica per agafar aquesta retòrica pròpia i que l'alcalde doncs, pugui anunciar aquesta gran solució, que de moment ens han d'explicar demà passat una mica per on aniran les coses. I el que no s'està fent en aquest sentit és atacar el model de ciutat. O sigui, nosaltres sempre ho diem, el model de ciutat és constitutiu de la desigualtat econòmica que pateix la gent al voltant de la ciutat. Aquí només es fan obra nova per valor de com a mínim 500.000 d'euros cada pis i no es toca res d'això, no es parla de compactar algunes zones, no es parla de veure què fem amb el mercat de l'habitatge a nivell cinquatenc i en tot cas el que es parla és de fer milers d'habitatges públics a un altre lloc, doncs jo què sé, jo això no ho veig bé.
Ramon.
Sí, bueno, dos elements, un és que ja el Marc ho ha situat molt bé, però crec que el mite aquest, no?, de vingui d'on vingui el finançament, ens farà avançar i mira, ja està bé i almenys alguna cosa tindrem. Jo crec que no, és una afirmació errònia, és a dir, al final la inversió pública garanteix que els serveis essencials es mantinguin.
No.
Garanteix, sí, que ho garanteix, perquè al final la inversió privada en qualsevol moment pot prioritzar-se d'una altra manera, no? I al final, quan hi ha una inversió pública, doncs s'evita una precarització, s'evita un manteniment del servei públic, i en aquest sentit crec que això és una cosa que no podem oblidar. I després un altre element, que és el tema del bé comú, no? I el bé comú ja no només per tota la societat o tots els veïns que ara mateix exigeixen a Sant Cugat, sinó també pels futurs, no? O sigui, quan parlem d'inversions, hem de parlar també des d'un punt de vista de sostenibilitat i, per tant, que aquelles inversions que fem ara ens serveixin als propers anys i ens serveixin pel futur. I això va molt lligat, ho ha dit el José Banz també, amb totes aquelles inversions que s'han de fer en millora d'eficiència dels equipaments. Per exemple, les escoles, no? on s'ha iniciat ja una línia d'inversions pel que fa a la climatització, però que no s'ha avançat prou, i amb això doncs, moltes altres inversions en aquest sentit.
José.
Sí, jo crec que perquè els estàs escoltant, que sàpiga quan arribarà el govern, Carles, i tu saps, rebem una llista d'inversions d'any rere any que es van acumulant i es va fent un tap que no s'acaben d'executar, que jo crec que aquest és el principal problema que tenim, i jo crec que és un problema que potser hem tingut tots a qualsevol govern, en aquest cas nosaltres vam heretar també de vosaltres un llistat de coses que no s'havien pogut executar. No estic dient que no fos per mala fe, dient que és una manera de com funcionem, i jo crec que aquí és important el del consens, de prioritzar què volem fer perquè realment en aquests anys o en 4 o en 8 anys es puguin realment realitzar, que no anem acumulant allà una despesa, un pressupost que és ingovernable i en coses que no es poden acabar executant, i jo crec que això és important de posar sobre la taula i crec que entre tots ho hem de solucionar, no? Per tant, jo crec que és important això de no vendre d'aquest fum que deia al principi, no? De diem què farem, fem rodes de presa dient què farem, instal·lem cartells dient que construirem, però la gent no veu res, i això crea una desafecció, com ha dit també el Marco, que no ajuda, evidentment, a resoldre les necessitats de la nostra ciutat. I el tema de l'habitatge és que és molt important, i això és un tema que heu fet darrerament. Benvingut sigui que es puguin construir 3.000 habitatges, no? Però a què no podem fer-ho d'aquesta manera? És un tema de ciutat, és un tema de consens. I a què no pot ser que els grups municipals ens entenem per la premsa. Jo crec que si és un tema de ciutat, tot i que esteu governant i vosaltres heu de portar la iniciativa, jo crec que heu d'apuntar amb la resta de grups municipals per un projecte com aquest. No només com aquest, sinó també com el de Can Ametller, que crec que és igual o més important. I, evidentment, començar les coses ben fetes. Aquest projecte doncs, no s'ha començat correctament, i hi ha moltes coses que no s'ha fet bé, ni s'ha parlat amb els propietaris, ni s'ha parlat amb la Generalitat, ni s'ha parlat amb Rubí. Vull dir que... I respectant, evidentment, tot el tema de la gent que ja hagi fet l'estudi, Però jo crec que es poden fer millor les coses per fer unes inversions.
Amb Can Ametller vam fer un procés participatiu.
Sí, i tant.
Més o menys fum que ens van denunciar, no? I dir que va haver-hi...
Efectivament.
Va haver-hi participació, va haver-hi tal, es va parlar abans, i que sigui per seduir-nos, Carles.
Correcte.
És que...
I jo crec que aquí, i és una crítica constructiva, de dir, hem de treballar plegats per temes d'inversions que afectin el conjunt de la ciutat.
Alfredo.
Sí, jo sobretot fer incidir en el tema del pla d'equipaments, vull dir, és que és molt important que hi hagi aquí un consens del que volem, però ja no només en els propers mesos i anys, no, és que té que anar més enllà, vull dir, és important que hi hagi el govern, que hi hagi un full de ruta i que canvi el govern, però ja hi ha una línia de treball i sabem cap on hem d'anar, no? I jo crec que fins ara pues, tinc la sensació que a vegades anem una mica a salto de mata, com es diu en castellà, no? Una petita correcció, i ho ha dit també el José ara, eh? Vull dir, parlaves, Carles, de que sí, que el govern efectivament pren decisions i que després les explica a l'oposició. I aquí jo diria, bueno, primer l'explica a la premsa i després a l'oposició, perquè realment així és com les coses han anat, tot el respecte per la premsa, eh? Vull dir, però, clar, que ens assentem d'un projecte tan important com el de 3.000 habitatges en el, els terrenys del club de golf de Sant Joan, doncs, home, és que una mica... quedes una mica, bueno, i això, vull dir, quan havíem tingut ple el dia abans, no? Vull dir, això, crec que això que és un vici que teniu i que l'heu de canviar, vull dir, perquè a fi de comptes, els grups municipals estem allà, tenim la representació de la ciutadania, com la poden tenir els membres del govern, la diferència és que vosaltres governeu, nosaltres no, però home, coses de ciutat, doncs crec que les hauríeu de consensuar almenys explicar en temps i forma i no d'aquesta manera com esteu fent. Però sense que serveixi de precedent, estaré d'acord amb el que ha dit el Marco Simarro, respecte, la... respecte al tema.
És el dia fet.
Respecte al que ha dit de la residència pública, sí, sí, el concurs guarda places, però si no es concerta per part de la Generalitat, que les concertarà quan vulgui i veurem quins municipis prioritza, no? Vull dir, fins que això no sigui realitat...
hem de fer alguna
Bueno, jo
cosa,
nosaltres
no?
vam presentar, okay, nosaltres vam presentar una moció, al ple que anava en una línia, però la va votar en contra, però bueno, nosaltres creiem que era necessari, de fet, la majoria de partits polítics en els nostres programes electorals parlant d'una residència pública, vosaltres també, eh. Vull dir que, bueno, així ho deixo.
Carles, vols contestar alguna cosa? Ja està. No, perquè et vaig veient amb ganes. Vinga, va, tens 3 minutets.
Ui,
com molt, molt,
això és molt. No, aviam, la residència pública, nosaltres li diem que és pública, perquè està sobre sol públic. El que fem és mobilitzar inversió privada...
Per trampes al solitari, això.
I la gestió, a canvi de que una part de l'espai minoritària sigui de règim d'ús privat i que, per tant, l'operador posarà les preus que vulgui, però la major part de l'espai, ara no recordo els percentatges, no vull equivocar-me. La major part de l'espai...
En teoria és un 70, Carles, sí. Però aquest 70, en teoria és un 70%.
Que no és concertat, és de preu tarifat. Quan arribi la concertació serà una més a més.
Bueno,
I per tant, hi haurà preus públics amb un equipament que el sòl és públic i l'edifici privat i la gestió privada, però hi haurà preus públics amb un 70% de l'espai. Pues això jo crec que és una solució rodona. Rodona. Perquè si l'administració competent no ho fa, doncs nosaltres no ens podem quedar de braços creuats ni amb aquest ni amb molts altres temes. I per tant, escolta, nosaltres endavant. Jo el que us vull dir és que, naturalment, aquesta planificació que hem de fer no és una planificació de mandat, ni de dos mandats, jo diria. Estaríem parlant, com a mínim, de posar en un calendari el que farà aquest Ajuntament d'aquí el 2031, com a mínim, que estem parlant d'una xifra clarament superior als 200 milions d'euros, que són molts diners, i que ho hem de fer tenint una mirada ja de ciutat pràcticament acabada, no? I, per tant, amb els equipaments i les necessitats ben definides, ben determinades, i assegurant que un cop aquesta ciutat la tinguem acabada, ofereix els equipaments que la societat necessita, en l'àmbit de l'habitatge, educatiu, sanitari, esportiu, cultural, etcètera, etcètera. No? I aquest és el treball previ que el govern ha de fer per compartir-lo entre els grups, perquè ja ho sabem que no és un tema d'un partit ni d'un govern. Això, idealment, hauríem d'arribar a consensuar al màxim perquè sigui un projecte plurianual i plurimandat.
No, que jo t'agafo la paraula en aquest sentit, vull dir que és el que deia jo, dic que això no té... Això, ara, circumstancialment, hi ha un govern municipal, però el 27 igual, aquest municipal canvia, i per tant és molt important que hi hagi un consens previ a totes les formacions polítiques de saber, de fer el nostre full de ruta i que, amb independència de qui hi hagi, doncs que s'executi.
Marcos.
Una petita reflexió. Necessita la ciutat un equipament com Torre Negra, que no té cap ús després de no sé quants anys ja que Esquerra Republicana i el resta de partits que governaven la van comprar? Necessita una biblioteca de 14 milions d'euros? És prioritari? És necessari? Hi ha molts dubtes sobre la taula referent a inversions.
És que no estarem d'acord amb tot.
Esther,
no,
vols respondre? Sí, vull respondre per Torre Negra. Potser no és aquí on has de trobar aquesta resposta, sinó que és en tota la ciutadania que durant 25 anys, ha estat defensant que aquest espai, que Torre Negra s'ha de comprar,
no sé si
preservar i poder-ne fer un ús ciutadà. Surt al carrer i pregunta, 25 anys.
Criteri polític.
José, ràpid.
Sí, jo volia dir el tema de residències. Portant tres presidents de la Generalitat de Junts, i no van prioritzar mai la residència. Nosaltres portem 6 mesos i han dit que en aquests 4 anys concertarem 16.000 places. Evidentment, hem de fer un esforç en tema públic i això és evident, però concertarem 16.000 places i vostès no hi ha sigut una prioritat mai fins ara.
Doncs bé, ara sí, veurem la roda de premsa del divendres, les dades que ens presenteu i que, quina direcció podrà agafar el municipi a partir de llavors. Gràcies a tots per haver vingut a la tertúlia i res, la informació continua amb el butlletí horari i amb la segona hora de Faves Comptades amb Carme Reverte.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.